barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
Què passa?
No,
no
pot ser.
Però què passa?
No pot ser.
Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. 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 Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.
Vida, estimada audiència de Ràdio Apego. Benvingudes i benvinguts un dia més a estes Olimpiades Paralímpiques de la imaginació, on la cara oculta de la lluna, temunt l'exado, és revelada en tota la seua fosca i gelada realitat. Un joc on el trellat no es cotitza i la cervesa tampoc es negocia. Hi ha diferents maneres d'actuar davant un impuls. Albert Einstein, aquest home que no es feia el monyo mai, explicava la relativitat als mortals amb un exemple. Podies estar una hora en un parc parlant amb l'amor de la teua vida i una altra hora escoltant una avorrida classe sobre integrals i derivades. El temps havia estat el mateix, però mentre en el primer cas sents com si tan sols haver passat un minut, en el segon se te fa etern, és a dir, que el temps era relatiu. Sota aquest argument podem qualificar el món sencer de forma relativa. Per exemple, un pot ser gros o ser d'ossos amples. Pot ser espavilat o un poca vergonyes. El concepte d'Espanya també es pot sometre a esta teoria. Mentre alguns experimenten ereccions a l'escoltar l'himne «Cinta, cinta, ta, cinta, 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 cin», altres reben ese grapat de notes com si es tractara del mismíssim dimoni i es provoca malestar general, per ser franco. Igualment podem parlar de la bandera. Per alguns, quan més gran siga la bandera i quan més hi hagen, més espanyols se senten. Per a altres, les banderes són draps en colors. Algunes combinacions són realment curioses, hi ha que dir-ho. Atrevides, perquè barrejar el groc amb el roig... Veus? El negre combina amb tot. Alguns que porten muñequeres espanyoles en els dos braços, els calçons, el rellotge i en l'espill del cotxe, i que quan arriben les festes omplin els balcons de banderes com si no hi haguera un mañana, molts d'eixos tenen els seus diners en Andorra, en Suïssa o en qualsevol altre pam de terrenys que es permet evadir impostos i estafar a eixe país que tant estimen de forma relativa. Per a ells no té res a veure un ser espanyol. Per a ells, al contrari, es tracta de ser espavilat. I hi ha una ciutat, un club i una afició que senten més espanyols que el mateix Espanya. Analiseu la frase. Més espanyols que Espanya. I quan arriba un partit de la selecció i senten el xinta, 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 posen el puny tancat al pit, els ulls perduts en l'horitzó, això és perquè s'han fet més d'una, i tanquen els ulls. Tots eixos, en el proper Mundial, tindran que aplaudir a 8 jugadors del Barça i a cap del Madrid per exterioritzar la seva manera relativa d'entendre Espanya. Estem entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, com l'he dit con. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Senyors, senyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, no toco ni poco, quan són les 9 i 11 minuts d'avui 26 de maig de l'any 2026. Comencem el programa ZZV, si eres de les comarques central. I si el teu llatí és de l'Horta i a pitxes, Kikivi. Comencem. Més, estimada audiència, maltractat per l'univers, entusiasmats per la llibertat i encantats per...
El pèl tallat.
El pèl tallat, exactament. Bona vesprada, bon dia, bona nit, senyor Monotó, com està vostè?
Bon dia, bon dia. Pues, home, estàndard, no massa mal, la veritat. No. Tinc que dir-te una cosa,
Sí,
respecte a lo que és la música de...
Sí, de l'editorial. Sí, porta tres diferents.
Primer, esta, concretament, sí. És una música que estava pensant, està feta per editorial.
Sí, ja que sí.
Vale, ha vingut regular.
Vaig ahir.
I l'altra és, aprecie el teu esforç.
Has vist com he intentat conjugar, sobretot en la primera estrofa?
No, no ja en esta, sinó a lo llarg de... Portem d'altres setmanes que...
Sí.
Aprecie el teu interès i el teu esforç.
Però no cal que el faci.
No vull desanimar-te. Ens sí. Queden dos o tres programes de esta temporada...
Sí.
Continua la búsqueda i a mi l'aprecia. O sigui, com es diu, el pacient evoluciona favorablement.
A més, estic buscant coses diferents. Però
bé, de moment. O sigui, els primers dos intentos n'hi havia per matar-te, però sí. Reconec que estàs vas mirant.
Molt bona vesprada, senyor Major. No hem dit el programa en el que estem.
No l'has dit.
Sí, el que ha dit aquesta persona per l'Horta i pas de no l'Horta és el
207. 207, exacte.
Bé, l'editorial està per criticar.
Sí.
Has llegit una frase en anglès, has sigut l'única sí. del teu editorial. Has dit algo de Moon...
He cantat també.
Què has dit? La cara oculta de la luna. Caremoon
Laixado.
Sí, senyor.
Caremoon Laixado.
Caremoon Laixado no és...
He dit que som... Estes són benvinguts a un dia a estes Olimpiades Paralímpiques de la Imaginació.
Sí, sí, però en
anglès... O la cara oculta de la lluna.
En anglès has dit...
De Moon Laixado.
Que no és la traducció.
No.
Perquè Shadow seria la sombra.
Sí.
I a part, no has posat The Dark Side of the Moon.
És The Dark Side of the Moon.
Has posat Monel...
Sí.
Però,
Però havíem mirat primer...
Hasta jo...
Havíem mirat primer de Michael Field, The Moon Laixado, però no,
no m'agradava. No, és de Pink Floyd. Però, bueno, què t'has que dir tu?
The Moon Laixado és de Pink Floyd.
És de Pink Floyd.
De Michael Field.
De Pink Floyd.
Michael Field. Senyor Major.
Montserrat, passem.
Que tingui 5.000 anys de música.
Bona nit, aclarir-me'n això, és de Michael Field o de...
La cara oculta de la luna, de mito musical de Pink Floyd, a destino...
Moon Laixado és de Pink Floyd.
De Pink Floyd.
Bueno, és de Michael Field.
És de Michael Field.
De Michael Field.
De
Miguel Capoviejo, per favor.
Per favor, quan pugues... Posa'm la cara oculta de la luna de Pink Floyd, que era el nom del disco, per favor. Soles, perquè veguen una entraeta.
Pues ja que estàs, li poses també la de Mike Oldfield, la de Miguel Campoviejo.
Sí, però bueno, jo sóc el més major i la primera va ser de Pink Floyd. Després tot el més són còpies.
Com us diga.
Bé, bé, bé.
Ahir no anem a tan poc a discutir.
Bueno, Montserrat, la gent està cremant que no n'hi ha ningú del Madrid a la selecció.
Això ho he preguntat. És veritat, això? Es confirma?
Sí, sí. Vosaltres no diguem mentides.
Un Mundial sense ningú del Madrid?
De fet, vos tinc
que dir
una cosa.
Això no m'ho he dit a mi antes.
De fet, claro, de fet, vos tinc que dir una cosa. Porto tota la setmana preparant una investigació d'un editorial, un altre de quilòmetre zero, ja sabeu quina, i pensava que podíem saltar-nos, amollar-nos esta setmana. Però, claro, ha passat tot això de la selecció i...
Que jo no m'han tirat catxis, limots,
que claro, es veig tan encesos a tots que no podia evitar.
Bueno, però jo ho he vist normal.
Natural,
no, no es veig a ningú. A veure, aquí tenen que portar.
No, no, sí, a mi em pareix que és una lògica
aplastant. Un del Madrid. No,
però, que... a veure, jo estic disfrutant com un enano.
Claro, és l'última. Jo pensava en tu.
Anem a escoltar el corresponsal de Valdebebas. Sí, sí, digues.
Vull dir dos coses. Le Mull Lanxado... Pot ser que Pink Floyd tingui una altra cançó que es digui igual, però el que és la tonadilla i això és de Michael Field.
Sí,
això és
impecable. Ara tots són tres.
No vull dir que... Mira, hi ha un altre tècnic que és un crac.
No vull dir que en tingui un altre Pink Floyd.
Això és de Pink Floyd.
Escolta. Però és diferent.
No,
la segona. Jo estic disfrutant com un enano i només em faré ressò d'un comentarista, que és del Barça, evidentment, que ha dit, diu... El guionista que està fent tota aquesta història del Madrid, que ja que pare, ja no hi ha més imaginació.
Sí.
No podem més, ja
no podem fer més coses que les que hem passat aquestes últimes setmanes. Ja que pare, perquè ja... ni los hermanos Grimm van tenir tanta imaginació per fer... cuentos i coses rares, perquè això ja...
Pegar-se d'hòsties en el cap, el cono, l'altre... Ara no va ningú a la selecció. I bueno, curiós és que vaig a ningú.
Tinc que dir
però que... Però venim a veure si Carvajal no era bo per jugar al Madrid, que no ha jugat, i ara estan defensant. És que lo curiós és això. Digues, Manxer, perdona.
Però Carvajal... El que es pega tort, sincerament, és lo de sempre. Ells tenen clar que ningú dels únics tres seleccionables que tenen, ningú dels tres ha fet absolutament res.
Molt bé, Montserrat, molt bé.
Això ho tenen clar, però... s'escuden en que el seleccionador ha esperat a Gavi i a Merino, sobretot a Merino. Merino acaba de tenir la lesió i, sin embargo, pues el seleccionador, en dos partits que ha fet després de la lesió, l'ha seleccionat, i ells diuen que això és un agravi davant del seu gran capità Carvajal, que és un fill de puta faixa de merda, però ells volen que vagi a la selecció perquè representa... l'espanyolisme més...
¿Cómo me pones, tío?
Només falta que siga matador de bous per representar tot el que
vol. Jo esta nit vaig a veure com és el programa que fan, Jugón en Olate, com es diu?
El Chiringuito,
i quan tinc el mòbil ese per enviar un missatge...
Sí.
Vaig a dir Arbeló, seleccionador nacional.
Escolta,
per donar-vos algo de...
Veure, mai en la vida ha hagut tanta gent a favor del republicanisme des de que excepte quan estava Juan Carlos. Quan estava Juan Carlos primer fent totes les seves veritats, va ser quan el republicanisme va créixer. El millor és posar el Arbeló, saps?
Així era i tot, jo que no sóc sospitós de ser espanyol, que a mi sempre la selecció me la bufa, el fet de que la selecció la presentara el rei, per mi ja ho ha acabat de...
Sí, no, és que és el guió perfecte.
Ja ho ha acabat de rematar tot, ja se'n poden fer la mà, encara que n'hi hagi un guit del Barça, per a mi ja...
Sabem que el rei és així com a últim, però també és un taxista.
La
mà del
rei, la mà que el va parir.
Però jo...
No té la de res, jo estic parlant que el rei i un taxista...
El rei...
Però tu no ho has vist.
El rei d'Espanya i els d'altres països, vull dir, o els màxims mandataris d'altres països, han paralitzat el món per dir la llista de seleccionats a la selecció, al Mundial. I si amb càmeres dels jugadors de cada selecció en tota la família reunida, com si estigueren dient si el pare té càncer o no, saps? Vull dir, ahí,
sí.
Tot, sí,
però
sí,
quin
sí,
tipus d'espectacle sí, està... Sí, sí, no, sí,
si anava al món, si anava al món.
Bueno, tot això avisa una cosa a la nostra audiència. Hi ha una persona del programa que ha demanat un temps més llarg de la seva secció perquè vau fer una cosa especial. Jo he enviat un guionet, un timing, que estos cabrons han passat pel forro dels collons.
Però a veure, però
ja estem passant munt d'esta secció i ja se m'han passat.
Però què li passa a la persona? Pues a veure,
porta massa temps en Madrid.
Torne a dir-ho, quant de mal ha fet la jubilació? Sí, la prejubilació ha fet molt de mal en este país.
Tócate la resta. Que sapigueu que porteu 3 minuts de... 3 minuts de retras porteu.
Pues per això agarra't la cançó que dura, la primera cançó que dura 3 minuts i pico.
Timing.
Que és un timing.
Montserrat, que s'ha jubilat, sí, en contra de les normes anarquistes que té aquest programa, ha volgut fer un guió.
Te cagui tot. Però
entonces he pensat que anem a complir-lo, però... Sí. Com ja, prejubilat, s'ha portat una sorpresa.
Casualment, no sé per què, clar, no sé sé per què, està prejubilat, no té res més que fer, no? Sí. A pegar-li voltes al tarro. En un moment donat ha mullat un guió d'hores. I dic, home, dic, bé, l'assumiu, dic, si tu assumixes que no l'han de complir...
Jo no l'havia vist.
Veure,
bueno, tot això estem contant perquè Montserrat veu els whatsapps...
Sí, i a més, estem parlant de lo que es diu això... Tomes falses, estem parlant.
Sí.
Bueno, pues comencem...
Molt bé. Anem a la cançó que dura
10 minuts. Anem a intentar fer el timing.
Va, que anem a recuperar el timing que se té que fer, però clavat.
Vale, va, pues a tope.
Anem a sentir una cançó ochentera. Una gran cançó ochentera en su tiempo, curiosa de més, que es diu
1919.
Sí, de Paul Hardcastle. És una cançó que en els 80 va tindre un poquet de cosa.
I
perquè es diu 19, farem un resumen fàcil. Es diu 19 perquè està dedicat a la gent que va anar a la guerra al Vietnam. Dia que el tio comença la cançó, al llarg de la cançó va explicant-ho, sí, va dient-ho, perquè és un poc parlar.
És aquesta tio... que diu 19?
Sí, ¿verdad? sí, però ja, 19. Perquè ho diu en anglès, l'home.
Està la coneixia, és la primera volta que parles d'una cançó.
La cosa està que l'edat mitja en la Segona Guerra Mundial era de 26 anys, de tots que van anar a combatre, i l'edat mitja de la barbaritat de que van fer els gilipolles estos en Vietnam era de 10 anys. Perquè es fijeu com està la situació. Es van morir, perquè havia vist, consultat un poc de dades, van enviar 2.700.000 persones a Vietnam a matar o a desmatar-se.
Un clima tropical.
Va, 2.700.000 persones, xiquillos, es pillaven obligatoriament, tenien 10 anys, que és una barbaritat.
Trump no va...
I van estar 10 anys en ello. Clar, ne feien períodes d'un any, però, sinó tot, 2.700.000 persones van anar i 68.000 persones la van palmar allí perquè sí. Bueno, una cosa, lo típic dels americans. Bé, tots vosaltres, Paul Hardcastle en la cançó 19.
In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
I wasn't really sure what was going on.
Soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Vietnam, the enemy lost a total of 200.
psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.
Bueno, bueno, bueno.
Brutal, brutal.
A ver, gran cançó, però amb aquestes grandes il·lusions.
Per què?
Home, perquè, a veure...
Una... He passat ara de ser una... un cadàver musical, però, estic una... en planta, ja,
per favor,
estic en planta.
Per una cançó que el cadàver musical este coneix,
sí, sí.
En coneix una... La, no, la, no cançó, con, no la cançó està traduïda a l'espanyol, una versió que no sé en quin any la diguem fer.
No perquè... coneix, bona tot, t'ha donat una lliçó.
Exagerat.
T'ha donat una lliçó.
Bueno, a veure, la pistola està carregada. Sí. Necessita la pistola.
Progressa superadequadament.
No.
Que no?
Ve de
los que lo que no pot ser és que quan, si fas les coses mal, no, però, que no, no sé, però que, ara que sabia...
Que conegues una cançó i que conegues la versió de això que jo ni siquiera... Per tu és importantíssim. La pistola està carregada, deixa'm-la, vaig a practicar un suïcidi en ràdio.
En 207 programes és la primera volta que passa.
Per favor.
Sí, sí, sí.
Quantes cançons has posat en 207 programes? 414? Doncs és la primera que jo sabia alguna cosa.
Pues,
ja, jo faré de jutge. Monsonir li he dit a Monató, esta cançó està en espanyol, Monató diu, què va? I li ho ha ensenyat. És real.
Quin mal humor tinc.
Va examinar-se per on
té. La paraula que dic és mal humor.
I després Vicent, sí, no. I després Vicent diu, si sí, n'hi ha un altre que és un plàquio, està tal.
Entre mal rotllo i depressió, entre mig està mal humor.
Que no té entre mal humor, que
m'ho va, el timing.
El timing
des de Madrid a Carrà.
Collons, és que n'hi ha 50 WhatsApp del quilòmetre zero.
Vale, ja tallem el d'això, però... Vale.
El Holgorio. I com anem?
No, és que, a veure, si estic sacrificant millor per la persona que m'ha anat temps, així no...
Però tu no sacrifiques, no. Que jo sóc elàstic.
Tu continua.
Bueno, anem allà.
Suelta't, fes-ho integral.
Jo vull parlar-vos de cerveses. Vaig a obrir-li els ulls a l'audiència perquè d'ara en avant vega cervesa com Déu mana i no es deixa arrastrar per merdes i companyies.
Ai. Molt bé.
Perquè, sincerament, he analitzat un estudi...
Pura poesia.
I pràcticament, quasi totes les cerveses que bevem normalment són merda i companyia.
Molt bé.
I vaig a dir-vos un poc d'on ve la raó. Bàsicament és, imagineu-vos les cerveses que més es venen en els bars o en els supermercats espanyols, estem parlant de les que tots sabeu, vaig a dir moltes marques, el Amstel, etc, el Heineken, el Bruscampo,
estos de Galícia,
les estrelles, per així per callar. Pues resulta que totes pateixen més o menys d'un mateix mal, resumint-ho molt, que és que la cervesa normalment es deu fer d'aigua, lúpuls, malta de cebada i sonoro, en aquest cas, el llevat. Però quasi totes aquestes marques, les més habituals, añadixen un segon cereal, que pot ser la dacsa o l'arròs, que el que fan és que s'eviten, en aquest segon cereal, s'eviten la segon fermentació, ho fan molt més barat, ho fan molt més industrial, fan la cervesa molt més lleugereta, la fan molt més refrescant, enganxa més, perquè clar, tu tens calor, quan ve l'estiu tens calor, vols una cerveseta que el passe la caloreta i això enganxa molt més. Entonces, totes aquestes cerveses que pertanyen a grups industrials, que en Espanya més bàsicament són tres grups, és el grup Heineken, el grup Mau i el grup Estrella Damm, aquests tres grups són els que més o menys monopolitzen en totes les altres marques, encara que no siguin la marca primera. Estem parlant, per exemple, el grup Mau també té Sant Miguel, el grup Estrella Damm té diverses estrelles, l'Estrella del Sur té diverses estrelles, el grup Heineken, no cal dir, té la Amstel, té la Cruz Campo. Entonces, majoritàriament, d'aquests tres grups són els que abasteixen a tot el mercat de lo que és Espanya, i totes pateixen el mateix problema, que és que añadixen un segon cereal per fer-les més lleugeretes, fer-les més industrials i fer-les més apetecibles a la gent. Entonces,
però això no posa l'etiqueta.
Això pot llegir l'etiqueta, o sigui, no s'amaguen, o sigui, no és que estiguin amagat, però si mireu l'etiqueta de totes aquestes marques, veureu que sempre hi ha un segon cereal, que és o bàsicament la dacsa o l'arròs, no? Entonces, això fa que totes aquestes cerveses siguin més bones de prendre o més mediterrànies, com és la propaganda, per exemple, de l'Estrella Damm, perquè la fan més refrescant, més apetitosa i molt menys cara de produir que el resto de coses. Entonces, perquè ho sapigueu, si veu una etiqueta i veu un segon cereal, sapigueu que estan estafant-vos en, així, entre cometes.
A mi, entre cometes.
Perquè no és la puresa de la cervesa. Això reduint-ho molt, no? Després hi ha també una altra cosa, que és moltes d'aquestes marques també viuen del màrqueting i tenen una imatge que és la botella verda, ¿vale? La botella verda, que pareix que sigui inocuo, pues no és tan inocuo, perquè la botella verda, la majoria de les marques bones tenen botella marró, perquè la botella verda és molt més sensible a la llum ultravioleta, i això el que fa és que quan li pega el sol, que no vol dir que li pegui, tu pots perfectament deixar cervesa, no pot no eixir del bar i no li passa res, però si te la traus a una terrassa i li pega el sol, la botella verda pues fa que un efecte que es diu el llussat, o en anglès light struck, que és la degradació del lúpul, no? Entonces pot fer, i això diu que molta gent ho ha provat, jo ara mateix no ho tinc al cap, però com un gust de ceba podrida, no? Entonces a totes aquestes marques, per exemple la Heineken, que és la més popular, que té la botella verda, pues en un moment donat, fora de l'ambient, que li pegui el sol, pues pot fer un gustet de ceba podrida, perquè és la botella verda. Mira. ¿Vale? Entonces,
que bueno.
Perquè ho sapigueu, també, no? Perquè sapigueu que són dues coses. Primera, la presència d'un segon cereal, sí. I el cas de la botella verda també té la seva influència.
Ah, pues, igual ma casa fa l'olor a ceba verda perquè està pintada les parets de verda, no?
Sí, igual lo de ceba podrida, pues és possible.
Perquè les parets siguen
verdes. Si és que tu...
Si el verd atrau la ceba verda...
A vos s'associes l'olor que fa a casa en ceba podrida, jo...
No,
i anant al cas contrari, que és lo recomanable, quines són les bones, no? Lo recomanable, pues, per exemple, més o menys es diu que quasi totes les cerveses trapenses, les que són de la tradició belga, no? Per exemple, les marques, la Chismay, la Westmalle, la Trap, la Leffe no, perquè la Leffe perteneix al grup Heineken i també pateix del mateix problema, però totes aquestes pues, tenen una etiqueta que es diu Authentic Trappist Product, que té tres característiques, que és físicament s'ha de fer dins d'un monestir trapense,
home,
ja la supervisió dels monjos,
home,
clar que sí,
i els beneficis s'han de destinar a obres de caritat o a obres del monestir, vale? Entonces, aquestes tres característiques el donen un certificat com a cervesa autènticament trapense, i aquestes són bones, aquestes més o menys compleixen. Un altre són les cerveses alemanes, que es posen en l'etiqueta que compleixen la llei de puresa de 1516, que és una llei que va fer la Hansa alemana, per dir que el que era una autèntica cervesa que es podia vendre dins d'Alemanya, no? I era una cervesa que dia que només portava això, aigua, lúpul, malta de cebada i llevadura, o sonoro, ¿vale? Entonces, les que vegueu que porten eixa marca, pues podeu estar tranquils que són bones cerveses. I després n'hi ha un munt de cerveses que es defineixen independents en Espanya i en molt de puesto, també més o menys sí que són realment independents i també són prou tradicional, no les fan en coses rares, no porten aquest segon cereal i també es podeu fiar d'elles i n'hi ha diverses distribuïdes per tota Espanya. I al final resulta que l'última recomanable, més o menys comercial, és la Pilsen Urquell.
Eixa la meva...
La Pilsen Urquell, que és una cervesa txeca, que això és la que va inventar el concepte de lager.
Eixa és de Pilsen, de la ciutat de Pilsen. Pilsen.
Bueno,
eixa
és la ciutat de cervesa.
Sí, és de una ciutat que es diu Pilsen, es diu així a Pilsen.
Tant, el tipus Pilsen, tipus Amstel, n'hi ha bueno, tipus de cerveses.
El tipus Pilsen és
la que Pilsen és la que realment diu, eixa és la
eixa com a... teòricament és la millor.
Eixa és la millor, que és la xarra que va inventar el concepte de cervesa lager i cervesa Pilsen. Entonces, deixa podeu fiar encara que tinga la botella verda.
Sí. Pilsen Urquell.
Exactament.
I ahí queda el meu estudi de cerveses per la...
Pues ha sigut un gran estudi que ens serà molt necessari, i més que ara a l'estiu, que la cervesa...
Bé, pues posa jo l'estudi està magnífic. També t'ha de dir que ens servirà la merda, perquè en realitat o sigui, la gent igual.
Home,
o sigui, bueno,
no,
la gent
sempre
no, però és que a veure, la majoria de marques que he dit que si belgues, que si alemanes no estan així
moltes voltes, bueno
no, la majoria, per exemple,
però alemanes la però hi ha moltes o cerveses artesanals que fan,
però és que vas a fer-te l'habitualment
el problema és moltes voltes
no, és curiós, per exemple una cervesa que dins de lo que és, passa per marca blanca, trobo que no sé si és de Mercadona o d'un altre supermercat, que és la Kronbacher. Pues la Kronbacher, que passa per marca blanca, és superbarata, o sigui, tu vas allí i passa per ser la barata del supermercat. Sin embargo, compleix la llei de 1516, entonces és una cervesa que te la pots prendre com a de les certificades que per lo menos compleix una certa puresa. I passa per ser, i és molt barata, eh? O sigui, no és de, és, ja dic, és com la marca blanca de, no sé si és de Mercadona o d'un altre supermercat. I ahí la tens.
És, no, Mercadona és no tenia, les... no ho sé, ara però tenia Arden Brau, una cosa era pareguda, no sé, no me'n recordo, sí, perquè això, no vaig a Mercadona.
Després però... se reserveixen nòrdiques.
Tócate los huevos, en serio? Sí. Es viking,
home, la millor cervesa del món és la danesa, esa, no me'n recordo el nom.
Carlsberg?
Però... No. Carlsberg podria ser, sí.
Possiblemente la mejor cerveza del mundo.
Sí, sí, esa
es la propaganda.
Y después, los tipo Amstel, ya para acabar de, no para rematar, pero Amstel es el río de Amsterdam, ¿vale? Ah. Pero eso está el tipo Amstel,
vale.
Tipo es Pilsen,
vale.
Hay varios tipos de
ciutat,
cerveces.
Que es una ciudad, claro.
Y entonces, depende del tipo, teóricamente antes lo
ponemos. Bueno, pues yo voy a hacer, para tancar y eso, sí, sí. En España se ve la que estiga más fresca. Eixa marca és la que és la que sol, eixa la que sol utilitzar.
Home, perquè fa calor.
La marca, per això es fa eixa més ligera, que diu ell, la fa més ligera perquè si la feren molt pesada, segurament així agrada que tinga gas.
Jo el que m'agobia moltes voltes és quan arribes a un bar que tens molta set, molta set, molta set, i dius, posa una cervesa, i dius, canya o botellín?
La més fresca.
Botellín, anava a dir... Estrella d'Am, no sé què, Mau, no sé què, me caguen.
Home, i després cada una té un tipus, un alcohol diferent.
No m'agrada tindre que
no decidir. No te lo mateix d'Am que Amstel que Sant Antoni aquell, Sant Miguel, m'entens? Són diferents.
Bueno, bueno, ja sabeu un poc més d'on venen
bueno, cada... Especialista de Madrid en cerveses també. Sí, ho tenim tot, eh? Sí. Ho tenim tot.
La veritat és que el món de les cerveses és molt, 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 molt complex.
Bueno, pues jo no sé, tocarà a mi tirar alguna cosa.
Amalla.
Perquè enguany és un any especial.
Agarrem els instruments.
Entonces, agarrem els instruments.
Jo ja sé que si algú se la traga sol ser. El,
a tocar.
Sí, antes de que vinga la cançó. Que dura un poc, que la cançó aquesta és més xula que totes.
Per favor. Pobre, no molesta, però estic a estes collons d'ell.
Que veu que no la canviem.
No estaria mal.
Vamos a canviar amb l'altros.
Estaria mal.
Bueno, pues entonces, tu diràs, què? Pues això.
Molt bé, molt bé.
I, sí, i en això és la, que ben quedat.
La intervenció de Pau.
Pues mira, enguany, que estem a 2026...
Mira, els cofres són tant de mil·lennios que ja es perd.
A veure, jo em perd. Enguany que estem a 2026, pues n'hi ha coses que a vegades dius, ah, vaig a la curiositat. Entonces, celebren coses, de les quals parlem així, i entonces l'altre dia vam parlar de l'ORAC, Vull anar a parlar de Jaume primer.
Bé.
Pa què
no...
Tenim claro. Així ollers de tota classe.
Que té molt laixado.
Teòricament ha sigut el rei més estimat del poble valencià, eh? Així encara li fem totes les coses aixes. Que l'ha convertit en una llegenda, no? Fundador del nostre regne, es va deixar el testimoni extraordinari de la seva vida en el llibre dels fets.
Era un poc cabron, eh?
Bueno, n'hi ha opinions i opinions.
Per el que sé jo, era un poc cabronet.
El rei d'Aragó, comte Barcelona, senyor de Montpellier i conqueridor...
No més ni menys que de la resta que d'aquesta època. Exacte.
De reines de Mallorca, València i Múrcia va néixer l'any 1208 a Montpellier. Siguent infant, l'any 1213 va quedar orfe de
pare. Era francès?
No, va néixer a Montpellier. No, entonces en aquella època no existia la França i tal.
Perdona, parlaria... Jo.
Bueno, espera't que arribi a la corda i ho sabràs.
Oh, mon Dieu.
Bueno, va quedar orfe de pare i mare i a més va haver de fer front a la conflictivitat política d'aquell període.
Un desestructurat.
Pues sí.
De família desestructurada. Les nostres.
És el que nosaltres celebrem un dia encara. Va tindre grans dificultats per imposar-se a la noblesa guerrera i feudal, que veia l'autoritat real una limitació a les seues ambicions. El monarca, de fet, va ser víctima de l'anarquia regnant. Superada la crisi amb què començà el seu regnat, s'obrí un període de creixement per a Catalunya i Aragó, lligat a un procés d'expansió territorial. La monarquia va emprendre la seva primera aventura marítima amb la conquesta de Mallorca.
Olala.
Preludi de les conquestes peninsulars posteriors i més extenses. Als 23 anys, Jaume I inicià la conquesta del Regne de València, aprofitant la descomposició i decadència de l'islam. I per tal de donar una orientació al potencial bèl·lic dels seus barons, unint-los en un objectiu comú. L'octubre de 1238, conquerida la ciutat de València, el rei era ja sobirà des del riu Roin, que estaria allà dalt, fins al Xúquer.
Perdó, Roin.
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 Roin. La croada en terres valencianes anava a continuar, i 1245, amb la rendició de Biar, el rei va donar per finalitzada la campanya militar. Un dels seus majors enemics va ser Al-Arraq, del que havíem comptat antes, que el dia 5 de maig feia 750 anys que va morir.
Conegut com el Rubio.
El 1258... El blau. Bueno, el blau era família teua.
Era blau, sí.
El 1258...
Rullenes els blaus.
Va sufocar una rebel·lió i ese mateix any firmà el Tractat de Corbell, una gran obra, en què renunciava a tots els drets ultrapirenaics llevat de Rosselló i de Montpellier. Veus?
Oh, la, la.
Entre 1264 i 65 conquistà Múrcia i la lliurà a Alfons el dècim, el tercer.
I va començar a plantar invernaderos.
De manera que compliria així amb el tractat d'Almirra. Els seus últims anys van ser agitats per una sèrie de revoltes de la població sarraïna. Tot això que parlem de Jaume I i per què tot això, si ja tots sabem. El 27 de juliol de 1276 va morir Jaume I, 83 dies després de l'Arrac.
Tu vas anar a l'enterro, no? Des dos, no?
Tu has anat a l'enterro.
Jo estic celebrant el 750 aniversari de la mort d'un i d'altre.
És normal, eren íntims d'ells.
Vaig tindre que anar en carruatge, vaig tardar lo meu, perquè tens que passar algun riu, vaig passar el Serpis, en aquell entonces passar el Serpis no era...
Serpis, entonces era front dos.
Hi ha personatges així curiosos que van morir el mateix dia.
No, mateix dia, no, mateix any.
El mateix
any. 83 anys, diferència.
El Cervantes i Shakespeare no van també...
Sí, agarrats de la mà.
Naixen o morir el mateix dia.
Home,
agarrats de la mà.
Este té 60
habitants. El dia de Sant Jordi també és del dia del llibre perquè vam morir o vam nàixer, no me'n recorde, Cervantes i Shakespeare.
I Shakespeare.
Exacte.
Sí.
Si és que Dios los cria, ellos se junta.
Claro, jo vaig nàixer el mateix dia que Aznar.
Per exemple, és un exemple que anava a posar jo. La vida mos porta aquí.
Tu i Saganyes.
I Osvaldo, el de... Però bueno, en diferent.
I Saganyes també, no?
Però el meu veí amic Osvaldo de Benimassar.
Però Saganyes va ser per convèncer.
Que molt de vosaltres el coneixeu. Va néixer el mateix dia i el mateix any que Felipe VI.
Pues mira, Abel.
Que guai, no?
Això
és... Hombre, lo teu de Aznar és guai, però lo d'ell també.
Lo d'ell també. Mateix dia i mateix any que Felipe
VI. Que el 24 de juny. Perquè això va néixer un 24 de juny.
No sé, però sé que...
De quin
no sé
any,
quin
no sé,
dia,
però...
Pues ells tenen dos més que jo, del 68.
Així no es va.
Dos més que tu. Tu ets del 70.
Jo soc del 70.
Igual que tu.
Igual que jo.
I Montserrat.
I el Gamba.
Pues ja veus.
Pues home, no, realment.
Hasta quan teu compte jo, de si 300 anys, diran, com pot ser que això es va anar tot el mateix any?
Sí, perquè... Quan faig el programa de 300 anys, tindràs que parlar de vosaltres,
que
no?
Que nosaltres ja no estarem.
No sé qui posa la música, però bé, parlaré de vosaltres.
A mi, jo deixaré un legado. Deixaré música per 100 anys. I
tindré que buscar un substitut de Montsenés perquè diga el número del programa en llatí, perquè...
Jo t'ho deixaré per escrit. Hasta ja...
Si en 7 anys han fet 210, pues en 300
jo,
anys...
Jo, pues, 300 anys, i jo faré... T'ho deixo gravat.
I quan fem el programa?
Sí, sí, que el timing està ja sobrepassat.
El timing, vale, retornem.
Bueno, vale, també vaig a fer una proposta en públic, que sigui l'última volta que fem timings, perquè això és una pressió que no es pot viure. Sí.
Bueno, no ho sé, que ve ara, però pot dir alguna
cosa.
Bueno, la veritat és que... Toca parlar molt a tots, silenció.
La veritat és que...
Va, desperta el poble.
No tinc temps jo per despertar el poble, per fer el que volia posar.
Per què no? Si fan
51,
15 minuts.
No tenim temps. Tenim temps.
Que són i 45 minuts.
Ara que t'estem.
Són i 45,
sí. Bé, a veure,
si vols dir les paraules, després el que...
A veure, me vaig a gastar mi 42 i canviar el reloj.
Vale, va.
Encara no ho situo.
Digue-li, comença.
A veure, la cosa està en què... És molt senzill. Vaig posar una cançoneta fa un parell de setmanes o tres, de The Man Is Boy, de Muddy Waters.
Sí, home.
Val? Que era una cançó que realment tenia un poc d'io, jo personalment tenia un poc de lío, perquè em sonava a una altra cançó, no sabia, i clar,
sí.
No estava massa clara cosa, i avui, al final trobar la cançó que jo volia, i ha vist que n'hi ha pues, tres versions, o sigui, tres intentos de la, en els mateixos acordes, està molt bé la cosa. Entonces, farem molt ràpid, ¿vale? En l'any 54, Willie Dixon, que era un compositor de blues i tal de Estats Units, va fer una cançoneta que es deia I'm Your Hoochie Coochie Man, ¿vale? Que començava així, no?
Tenia Dolby Surround.
Gypsy woman told my mama before I was born. Clar, en aquest tipus d'acordes, en l'any 55, un any després, un tal Bob Diddley va fer una cançó que es deia I'm a Man.
Now when I was a little boy,
eixe mateix any, Muddy Waters, que estava un poc cabrejat per veure que Bob Diddley havia fet la versió eixa, va fer una cançó de resposta,
ojo,
que es diu Manish Boys.
Oh, yeah. Són una Fender. Eh?
Oh, yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo!
Com podeu observar, la base un poc rítmica era un poc és pareguda, perquè al final ja va un parell d'anys, eren versions més o menys paregudes. I clar, la cançó em volia parar jo en un principi, que és la que jo em confundia amb la de Manish Boys, per exemple, era la cançó que és en la segon pel·lícula de Terminator. Clar, jo, per saber de qui era i qui no era, i a fer la ruta que és una cançó de 1982 que ha, lo millor és el nom de l'artista, que és de George Thorogood and Destroyers, o sigui, suposa que es coneix sa tia, sa mare, i a mi si té una germana d'algú també, però bueno, total, que George Thorogood and Destroyers vam fer una cançó que es deia Bad to the Bone, malo hasta la médula.
Bad to the bone.
Ui sí, monato, ui sí.
Bueno.
Born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up,
said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone.
Pego. Bon dia, Pego. Bon dia a tot
yeah,
el món.
Oh, yeah.
Per favor, oh, yeah. A veure, les coses són com són. Bona cançó, bon dia. Suposo
roïn,
que aquestes hores ja estem
roïn,
la màquina agarrada. Ja
roïn fent, hasta el moll.
I no tindrem la ràdio, però bueno, podeu sentir-vos en el podcast.
Uau, super fragilístico es pialidoso.
Adiós, també que anem.
Però la lliçó, la lliçó un poc de
bueno,
cançó és...
Ja veig que vos he deixat sense paraules. I el timing com el tenim? A tope cari, no?
No, no, jo vull sentir una cosa.
Dir una cosa. La lliçó d'esta cançó és que...
7 minuts, anem sobreíssims, home.
Sembla que està tot inventat.
Espera, no, no sento, no? Sí que sento.
Sí, tu no ho saps perquè no t'has posat un...
Soc jo el que no ho sé. Sí,
està tan emocionat.
És que...
A mi la cançó m'ha sorprès que tinguera tant d'antecedent.
A mi també m'ha sorprès, sí.
M'ha sorprès i em deixa un poc preocupat en el sentit de que sembla que en el tema del rock ja està tot inventat. O sigui que només són variacions sobre les mateixes coses.
No, però bueno, sí, el que sí que és més fàcil de que hi hagi moltes repeticions en el blues. En el blues sí que és una música que es presta a que moltes cançons siguin seguisquen uns acordes molt pareguts, i entonces és com la canta el tio, algun pequeño riff.
Una cosa que no sé si ho has mirat o ho has preguntat. En este món també de la música, que tot el món es pensa que l'han copiat, això va portar algun litigi, alguna demanda?
Sí, no. Així va ser més... No, per lo que ha vist jo en el tema d'estos, del Bob Dylan i el Bob Dylan i el Muddy Waters, eren del mateix sello que es deia Chess Records, que per cert m'han dit que n'hi ha una pel·lícula que es diu Chess Records, que està prou bé, la buscarem i la mirarem. I eren dos del mateix sello. El Willie Dixon era un compositor famós als anys 50, feia cançons per a més gent, i troba que ahir, a veure, l'agarres tu, la fas tu, pues, després jo te'n faré una altra. No crec que anaven ahir dient si és meu o és teu, perquè no era ningú dels dos, tampoc.
Bueno, pensi. Si Morató l'any que ve no està, si és que està a Ràdio 3 o a Flamenca, tranquil.
No, jo a mi m'han parlat de Ràdio 2 i mig. Sí. I jo he dit que estic pensant que ho veig excessiu. Si em plantegen Ràdio 1 i mig, vaig.
Bueno, va, anem a les paraules, va, anem allà. I la meva paraula d'avui va dedicar a aquests dos amics, si tinc que sí, un a l'esquerra, l'altre a la dreta, perquè Montserrat està a Madrid, sí. I no és per res, però es diu Sempa.
Sempa?
Sí, no es diu Sempa, diu Sempa. Se n'anà sense pagar. Sempa, els dos. El consultori musical i l'editorial.
No. En la nostra defensa tinc que dir que he sigut supersutil.
Sí.
De fet, hasta mitad de la representació m'ho han donat compte que no havia pagat.
Han passat el pas de sempre, que ara he aixafat un cotxe i imagina com anàvem. Serà possible, tu?
Sí, la veritat, tinc que dir que...
L'any 70.
Per no pagar el minutatge sí que els ha vingut bé, no?
Sí, per això sí.
No, però ha sigut accidental, però bueno, sí, sí, sutilment accidental, reconec que no ha sigut voluntari. De fet, ha tornat a postes, jo perquè dic, hosti, va, perquè sí, no ha pagat. Sí. Però,
a mi, ha tornat algú?
Ha tornat perquè sabia que ja eixia de pagar, doncs dic, ara hi ha que fer el gesto.
No, tu, bueno, tenies una altra molt bona, pues, que no vaig a furtar-te-la. Jo tinc una
que no sé... No, però no me'n recorde. Dit-la perquè no me'n recorde.
Enfitat.
Ah, enfitat.
Però enfitat sí, està dita.
Enfitat
igual està dita.
La volta canyona.
Aquesta era...
Enfitat està dita.
Però això era una prova que la setmana que va posar en marxa...
Aquesta era del senyor Major. Jo tinc dos, una que crec que l'han dita, que és Can Salama Grossa.
Per favor, no sé, m'ho pensava, i a mans que li dic, no la diguis.
Com a concepte no l'han dit.
Per Can Salama Grossa.
Bé, doncs jo ara tinc que dir que la meva, després de currar-me i mirar i tot el rotllo, un segon antes d'eixir, ha mirat, no sé per què, perquè havia pogut vindre tota la il·lusió del món, i ha vist que ja l'havien dita. Però bé, la meva que anava a dir era Tuacte.
Ja
que l'han dita. Però és que jo no sabia, però jo sabia que tu acte era pel que nosaltres ho gastem, un assum, una qüestió, com està el tu acte, com està l'assumpte.
Sí.
Però també vol dir conspiració, confabulació,
claro,
contuberni, claro. Intriga, sí. M'encanta, això m'encanta.
Tu dius, quin tu acte hem muntat.
Molt bé, entonces, una volta que ja sabem que ja l'han dita, tirarem el comodí. Flujo.
No caguen el programa.
Flujo, grandíssima
flujo,
paraula.
No.
Ja. Ens quedem en tu acte, la segona excepció que no estava...
Pues jo no sé per què Flujo no volgo acceptar.
No.
La meva és abeuratge.
Abeuratge.
Això que és algo de beure. El que fem al bar, vosaltres?
Això és quan les aques tornaven a casa, pues, abeurar-les era l'abeuratge.
Molt bé.
Que en castellà que seria abrevadero o abrevar?
Abrevadero, sí.
Ah, molt bé.
Don Vicente, i nostre oyente, què tenen hoy?
Bona nit.
Bona nit.
A veure, comencem per Jordi. Jordi.
I la dona de Jordi no ha enviat cap paraula.
No, no, els ha enviat Jordi, les dues, trobe.
No, no, perquè és que l'altre dia va saludar a Jordi primer i després la dona i es va mosquetjar perquè havia sigut molt efusiu en Jordi. I jo dic, és que Jordi treballa al programa.
És cosa, és cosa.
I entonces va dir, pues jo enviaré una paraula.
Bueno, però... pues de moment es veu que avui...
m'ho ha enviat el significat.
Sí. De fet, avui n'ha enviat dos. No sé si serà que...
sí, jo li ve, jo li ve, jo li ve relació.
Ha dit que la seva paraula d'avui és garrafa.
Que és conforme arribat ell.
Sí, garrafa.
Però diu, també tinc garrot.
I després, ah, que és conforme que acabat. Que és conforme... que
això deu ser la reguladora.
Això deu ser la de la dona. Sí. El garrot deu ser la de la dona.
Ella hi va garrafa i ja tinc un garrot.
I Vicent, per acabar el programa...
I jo, doncs, lligant un poc a això, la meva era una expressió. I era fer de ventre.
Sí, sí, sí. A veure, és sutil i agradable, sutil, molt agradable.
No, no. No, ho han dit tota la vida, eh?
No, sí.
Vaig a fer moltes, de ventre. Sí. A més, ahir has obert una porta que, mira,
no una porta al forat, eh?
No tenim el gamba, si m'he estat el gamba. Ahir m'he entrat en seguida per aquesta porta, perquè segur que pot definir per de ventre...
Hacer de vientre, en castellà és de puta mare, eh?
No, no, cagar és més castellà que fer de ventre.
Cagar és xulíssima, tio.
Perquè ventre...
plantar un pi...
és... això és poesia, tu sigui de part poètica. Cagar.
Es que de moltes maneres.
Cagar.
Bona nit, de ventresca.
Anar fent pates a pago.
Fins la setmana que ve.
Una figatella, per favor.
Sí, que s'ha de menjar
que
m'ha
dat en directe.
Este domingue, eh?
Canvi les va per mi, sí senyor. Dia 31.